Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.
El meu nit Jordi fent els seus primers passets. El primer dia de part d'en Jordi. En Jordi prenent les seves farinetes. El segon dia de part d'en Jordi.
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Amb el teu suport podem aconseguir-ho. Truca al 900 811 888 i comparteix el que importa.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. Ràdio Estel.
La taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, benvinguts a la taula de l'Evangeli. Gràcies per ser una setmana més amb nosaltres. Anem a comentar la litúrgia dominical. Avui ens correspon de fer-ho del diumenge segon de Pasqua. I ho farem tot seguit amb els nostres convidats, Teresa Cabanes, mossèn Manel Pal i Joan Pous. Tot seguit els hi presentem. Teresa Cabanes és presidenta delegada de Mans Unides del Bisbat d'Urgell. Què tal? Gràcies per ser aquí.
A vosaltres.
Mossèn Manel Pal és capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell. Què tal?
Sí.
Gràcies per ser de nou aquí, mossèn Manel.
Gràcies a vosaltres.
Joan Pous és historiador. Què tal?
Bé, anem passant.
Molt bé, doncs l'Àlex Alsina produeix el programa i aquest diumenge també assumeix la taula dels controls. Maria Marín, que us parla, presenta i condueix aquests 30 minuts d'emissió radiofònica sobre les lectures de la missa dominical. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Primera lectura d'aquest diumenge segon de Pasqua és del llibre dels Fets dels Apòstols i del capítol 4.
La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i ningú d'ells no parlava de les coses que posseïa com si fossin pròpies, sinó que tenien tots els béns en comú. El testimoni que els apòstols donaven de la resurrecció de Jesucrist els confirmaven amb el poder que tenien d'obrar grans miracles. Tots els creients eren ben vistos de la gent, entre ells, i no hi havia ningú que visqués en la indigència, perquè tots els qui eren propietaris de terres o immobles els venien, dipositaven als peus dels apòstols el producte de la venda i era distribuït segons les necessitats de cadascú.
Una visió global de la vida de la primera comunitat cristiana, potser una mica idealitzada. Tanmateix, havent segur que expressa la que hauria de ser la identitat d'una comunitat cristiana transformada per l'experiència de la resurrecció del Senyor i la presència de l'Esperit. Això és una realitat? O hauria de ser així per les nostres comunitats cristianes?
Evidentment que quan es llegeix aquest passatge dels Evangelis és una mica aquesta cosa de dir, bueno, això és magnífic, no? Però a la pràctica del dia a dia no podem fer aquesta traslació d'aquestes paraules amb el que nosaltres avui ens toca viure. Seria ideal que tot estigués compartit, però per desgràcia, i això és una evidència, vivim en un món d'unes desigualtats tremendes, i crec que és un missatge perquè els que volem viure una mica bé la fe cristiana, com a mínim ho tinguem present i sapiguem convèncer que hauríem d'anar per aquest camí.
Jo crec que és una mica el text fundacional del comunisme, això, eh? Perquè, evidentment, i a més a més et diria que avui dia el papa Francesc ho va dir, que el catolicisme, el cristianisme, es havia deixat prendre aquest concepte de compassió, de solidaritat, de repartiment de béns, el havia deixat prendre per l'esquerra, per el comunisme especialment, no? Per tant, vol dir que era un patrimoni pròpiament cristià, aquest. I aquí hi ha una altra frase que és molt, molt curiosa, que ens l'hauríem de fer mirar tots, això diu, tots els creients eren ben vistos de la gent. Això hauríem de dir si avui dia els cristians, els que ens anem a missa, teòricament, són ben vistos de la gent. Jo crec que tenim molt que desitjar moltes coses. Moltes vegades, més aviat, donem la imatge al revés de la quina hauríem de donar. Per l'altra banda, també aquí hi hauríem d'entrar tot el cristianisme perseguit. Pensem que el món, avui dia, la gent més perseguida del món són el món cristià. Per tant, no és que siguin ben vistos de la gent, són odiats de la gent. Potser són odiats precisament per aquesta força que té de la resurrecció de Jesucrist. Jo crec que això és una de les coses que ens hauríem d'anar analitzant i ser com més conscient tots.
Ho sent, Manel.
Sí, jo subratllaria que aquesta realitat que recorda els fets dels apòstols demostra l'entusiasme amb què els primers cristians vivien la fe. Va ser una experiència realment extraordinària i va provocar això, que arribessin en aquesta concreció de participar totes les coses, que no hi hagués necessitats entre ells. En fi, és com un paradigma, com un ideal al que hauríem d'arribar, com deies tu, en Cabana, també. Sempre ho serà. Aquesta experiència primera, fruit d'un entusiasme i de la sorpresa de la resurrecció de Jesús i l'experiència del seu esperit, perquè aquí està en obra l'Esperit Sant, l'Esperit de Jesús. Perquè aquí hi ha una cosa, no es limiten a parlar de Jesús, a proclamar de paraula, sinó amb obres. Amb obres. I aquesta és sempre una cosa important, que la nostra fe no es limita només a una proclamació teòrica, sinó que passi a la vida.
I crec que és un text que avui hauríem de llegir i rellegir molt pel fet de que en la nostra vida de cada dia, doncs tenim, aquí diu que ningú visqués en l'indigència. Bueno, no podem obrir avui cap diari dels que corren, perquè això està a primera plana. Per tant, aquí tindríem i una altra cosa que diu, això dels immobles. Sí. Quan llegeixes avui també la premsa, bueno, seria com per fer-hi un bon treball. Què hauríem de fer nosaltres? Doncs denunciar-ho, que crec que ja ho fem una mica, eh? O sigui, jo crec que la part de base està en aquesta línia. I normalment la gent que defensa això o estan molt a l'extrem de no creure en res, o verdaderament són gent molt creient.
Alguna cosa més, doncs, sobre aquesta lectura, Joan?
Bueno, jo crec que he dit això, que és el que em crida l'atenció. És un text molt dur, jo crec, no? I molt, molt radical, no? Que el Tibora va alineat amb tot el que és la vida de Jesús, perquè el fet aquest de despreciar els béns materials, Jesucrist durant tota la seva vida ho està fent contínuament. El fet d'ajudar els altres a repartir, encara que siguin miracles, com la multiplicació dels pans i els peixos, ell el que fa és donar a tothom, que tothom tingui la seva part igual que els altres, no? Per tant, això, aquest sentiment, cosa que ara no fem, Europa sobretot s'ha tancat en si mateixa i deixem ofegar a la gent que venen d'Àfrica. Jo, és una de les coses que em crida l'atenció. Estem fent les campanyes del Domo, de Mans Unides, de tot això, i per ajudar els negrets de l'Àfrica, pobrets que no es morin de gana, i quan els tenim grassos i macos, els ofeguem al Mediterrani. Això és el que estem fent ara. Llavors dius, quin cinisme té Europa?
Sí, sí.
Quin cinisme tenim tots nosaltres? Sí. Si els estem salvant quan són petits, però quan són grans els mirem de matar en el Mediterrani. Perquè, a més, si algú es dedica a salvar-los, el posen a la presó, que és el que ha passat ara amb aquest vaixell català.
Sí, sí. És que això de la presó està molt de moda.
passant a Europa és la vergonya més gran de la història, l'està fent ara. O sigui, jo no hi veig cap diferència amb els holocaustres i amb les carnisseries que ha fet amb el seu colonialisme. Europa sempre ha sigut una verdadera imperialista, una verdadera porqueria, diria jo.
I parla un historiador, per tant...
Sí, és que és molt trista la
història. Coneix.
La història d'Europa és molt trista.
Exacte. Ja no ens hem quedat una mica...
És que això és molt dur. És que és tan real que la dificultat que té és trobar-hi un sistema.
Molt bé, continuem endavant. Ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Joan i del capítol 5è.
Estimats, tothom qui creu que Jesús és el Messies ha nascut de Déu. I no hi ha ningú que estimi el Pare sense estimar els fills que han nascut d'ell. Si estimem Déu i complim els seus manaments, no hi ha dubte que estimem els fills de Déu, ja que estimar Déu vol dir guardar els seus manaments. I aquests manaments no són feixucs, perquè cada fill de Déu és un vencedor del món. La nostra fe és la victòria que ha vençut el món. Qui venç el món, sinó el qui creu que Jesús és el fill de Déu? Ell, Jesucrist, ha vingut a complir la seva missió per l'aigua i per la sang. No per l'aigua solament, sinó per l'aigua i per la sang. I l'Esperit en dona testimoni, ja que l'Esperit és la veritat.
Fragment final de la primera carta de Sant Joan, on queden palesats dos temes, la fe en Jesús el Crist i la comunió amb Déu. Si subratlla la tremenda exigència que comporta dir «crec que Jesús és el fill de Déu». Qui comença?
Bé, durant el temps pasqual anem llegint fragments de la carta primera, sobretot, de Sant Joan. I això és molt significatiu, perquè aquestes cartes de Joan posen l'accent en la vivència, en l'experiència de l'amor als altres. Un amor a Déu, però que es viu en l'amor als altres. I ell ho diu de moltes maneres. Arribarà a dir allò de Déu és amor. I aquí, en aquest text, també ho veiem el mateix. Estimar els fills que han nascut del mateix pare. I aquesta és una experiència de resurrecció. Això és un missatge realment de vida pasqual.
Voldries dir que l'evangelista Sant Joan, a l'Església Oriental grega, se'l coneix com Sant Joan teòleg.
Sí.
És allò, perquè és l'evangelista que aprofundeix més en els temes aquests teològics, l'estudia més de Déu, diguéssim així, no? Per tant, aquesta carta és molt pròpia de Sant Joan, diguéssim així, amb l'aspecte aquest.
Sí, i el Déu que...
Una cosa que és important i que remarca molt, aquí diu que la nostra fe és la victòria que ja ha vençut el món. O sigui, la fe et fa passar per un nivell no de superioritat, però sí de trobar un sentit a la vida, cosa que és la forma de vèncer el món.
I també posa en valor els manaments, perquè a vegades, doncs, en el dia a dia, cada vegada pensar que tenim un decàleg costa una mica d'explicar. I aquí Joan ja preveent, jo crec que aquí ja ell intuïa que això dels manaments podia quedar com una mica disdibuixat, ell ho introdueix i reviu que nosaltres venim d'una tradició que feia complir una sèrie de requisits que no perquè Jesús hagi instaurat un nou regne i uns nous manaments amb el discurs de les benaurances que doncs referma, hem d'oblidar d'on venim i crec que aquí Joan intenta una mica lligar-ho.
Sí, perquè situa els manaments a l'interior d'aquest amor de Déu. Sí. Perquè, de fet, nosaltres també en els catecismes deien aquests 10 manaments s'enclouen en dos. Estimar Déu amb tot el cor, amb totes les forces, i el pròxim com a tu mateix, per amor de Déu. Aquest era el resum dels manaments, perquè els vivim i els hem de comprendre i els hem de viure dintre d'aquesta revelació i experiència de l'amor, que és l'Esperit Sant, que és l'Esperit d'amor. I això és la vida cristiana. Però l'amor no és un amor que es quedi així, en paraules, repeteixo, o en sentimentalisme, sinó que passa amb obres i amb actes. I això és molt important.
No, no, i aquí Joan fa una mica de teologia, no? Perquè parla de l'aigua, parla de la sang, parla una mica de tot el compendi de lo que representa aquesta resurrecció que comencem a anar vivint, no? Que ens anirà portant cap a, sí, cap a la Pentecosta, no? Vull dir, aquest, que crec que
aquestes,
és una mica...
Aquestes referències a l'aigua i a la sang són importants perquè, per una banda, sembla que hi ha una referència, sembla, dintre d'aquest llenguatge simbòlic, al baptisme, a l'aigua. A l'aigua. I també l'aigua és l'Esperit Sant. Bueno, tots els símbols es relacionen. I després la sang, la mort de Jesús. L'Eucaristia. L'Eucaristia és el misteri de la sang i de l'aigua que surt del costat de Crist. Per això, en el calze de la missa s'hi posa una mica d'aigua, perquè representa la sang i l'aigua que surt del cos de Crist quan la llançada del soldat
però
romà.
Però quan t'acostes a l'Eucaristia has d'estar net de pecats, no? Per tant, aquí vol dir que els manaments els has de complir. No pots anar-hi a vendre allò. Que avui dia, moltes coses que estan evolucionant al món, molts dels manaments de la llei de Déu que dèiem sempre... no sé si s'estan portant massa bé, perquè avui dia el valor a la vida se'n dona ben poc. El no mataràs, avui dia fa pena si mires globalment el món. Però el de no robar, si el tenim a casa, si el tenim a tot arreu, això és constant. I l'Eglésia ha incidit molt en el sexe, benament, el sexe. El sexe s'hi ha estat obsessionada, potser és pel fet de ser cèlibes que tenien una obsessió amb el sexe, no? Però els altres manaments són tant o més importants que aquest. Perquè el timor és el crida del que et demana la naturalesa, per respectar els pares, estimar, no matar la gent, no robar, tot això és molt més important, no mentir, etc. I això avui dia es fa, però a saco cada dia, vull dir, aquest és el problema.
Sí, sí, jo crec que té molta raó. Sí,
és que ha passat tant de temps que es van donar els manaments.
És que amb tot aquest temps que ens han portat fins a la Pasqua, han passat una sèrie d'esdeveniments molt, molt en contra de tota la base cristiana de fe, de compromís, d'ajuda. Sembla que hi hagin coses... Ara està de moda dir això, no? Miro cap a l'altre cantó. Sembla que és el que s'està...
Amb la persecució que hi ha els cristians a tot el món en aquests moments, a Síria, Iraq, Eritrea, Egipte, etc., estem girant el cap, els cristians occidentals. És que aquí no ens preocupa en absolut.
És veritat, vull dir.
Hi ha una institució que ajuda l'Església necessitada que necessitaria que hi hagués molta més gent sòcia i que hi portés més coses per poder ajudar en aquesta gent que està sofrint, que són germans nostres, més a més directament germans,
perquè són
cristians. Per tant, i això aquí passem olímpicament.
Bé, continuarem amb aquest diàleg tan interessant que està sortint arran dels comentaris a les lectures d'aquest diumenge segon de Pasqua. Ara ens manca per escoltar la darrera lectura, que és l'Evangeli, però abans ens agrada recordar, en aquest moment del programa, els tertulians amb els qui estem fent aquesta conversa, concretament amb el Joan Pous, historiador, amb mossèn Manel Pal, capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell, i amb la Teresa Cabanes, presidenta delegada de Mans Unides al Bisbat d'Urgell. Ara sí, l'Evangeli, darrera lectura de Sant Joan i del capítol 20.
Al vespre d'aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posà al mig i els digué:
«Pau a vosaltres!»
Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir:
«Pau a vosaltres! Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.»
Llavors, a l'anar damunt d'ells i els digué:
«Rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats, els quedaran perdonats. Però mentre no els perdonareu, quedaran sense perdó.»
Quan vingué Jesús, Tomàs el Bessó, un dels 12, no era allà amb els altres. Ells li digueren:
«Hem vist el Senyor.»
Ell els contestà:
«Si no li veig a les mans la marca dels claus, si no li fico el dit dins la ferida dels claus i la mà dins el costat, no m'ho creuré pas.»
8 dies més tard, els deixebles eren a casa altra vegada i Tomàs també hi era. estant tancades les portes, Jesús entrà, es posà al mig i els digué:
Pau a vosaltres.
Després digué a Tomàs:
Porta el dit aquí i mira'm les mans. Porta la mà i posa-me-la dins del costat. No siguis tan incrèdul, siguis creient.
Tomàs li respongué:
Senyor meu i Déu meu.
Jesús li diu:
Perquè m'has vist, has cregut? Feliços els qui creuran sense haver vist.
Jesús va fer en presència dels deixebles molts altres miracles que no trobareu escrits en aquest llibre. Els que heu llegit aquí han estat escrits perquè cregueu que Jesús és el Messies, el fill de Déu, i havent cregut, tingueu vida en el seu nom.
Aparicions de Jesús a la comunitat en dos moments, sense i amb Tomàs. En la primera, Jesús els transmet per dues vegades la pau, la continuïtat entre la seva vida ressuscitada i l'anterior. Els envia en missió per continuar la seva obra, el do de l'Esperit, el poder de perdonar els pecats. En la segona aparició, l'escena amb Tomàs, el testimoni final de la fe. Prou extens el text i segurament generarà molts comentaris, però bé, a partir d'ara tenen la paraula. Qui comença?
Bé, la primera part és la creació de la confessió, o sigui, un dels sacraments de l'Església, que és la confessió, li dona aquí el poder en els apòstols de perdonar els pecats o de no perdonar-los, no? Això és important dintre de la Església Catòlica. I, per altra banda, també és el dubte de Tomàs, potser és les coses que confirma més la resurrecció de Jesucrist. La negació de Tomàs, precisament, i la seva falta de fe i la seva comprovació de posar el dit, això, en els propis evangelis que es narri, és una confirmació encara més forta, més radical de la resurrecció de Jesucrist. Jo crec que és molt important i sempre s'ha valorat teològicament com el dubte de Tomàs com una cosa verdaderament formidable dintre dels evangelis de la resurrecció de Jesús.
Jo crec que Tomàs és cada un i tots de nosaltres, no? Vull dir, Tomàs posa en evidència el que tots en un moment o altre potser hem pensat, no? Serà veritat? Serà veritat que Jesús ha ressuscitat? Doncs jo crec que cada un de nosaltres es pot veure en el dubte de Tomàs. En quant a la primera part d'aquest evangeli en què verdaderament Jesús encomana als apòstols el fet de perdonar els pecats, crec que és un tros que avui en dia també m'ho oblidat molt. N'hi deuen haver molts, de trossos que m'ho oblidat. Quan avui comentàvem les primeres lectures que dèiem, o deia el Joan Pous, que estem mirant cap a un altre cantó, doncs amb la confessió fem una mica el mateix. Bueno, sí que hi és, però això d'acostar-se a la confessió és cada dia més difícil, perquè ens hem anat creient que això de fer pecats, en el sentit que poder, en un moment ens ho havíem explicat, doncs no era. Però n'hi ha un que és d'omissió que sempre l'oblidem. I quan dèiem doncs, que moren gent ofegada i mirem cap a un altre cantó, fem aquest pecat moltes vegades. Però dubto que cap, o almenys a molts, ens és difícil anar i dir jo he fet pecat d'omissió perquè per mi això ni me'n rellisca. Crec que en aquests moments, jo no sé si hem de reivindicar una mica més del que fem al sacrament de la confessió, però sí que hem de reivindicar que de coses que no estan bé en fem moltes.
Sí, bé, estic totalment d'acord amb tot això que aneu dient. A mi aquestes narracions de l'Evangeli de Joan, d'aquesta aparició primera a tot el grup d'apòstols el mateix dia de la resurrecció, el mateix diumenge de Pasqua, doncs és un gran moment i una gran experiència i una gran relació de tot aquest misteri de Jesús. I després es repeteix el diumenge següent, perquè hi ha aquest dubte de Tomàs. I per mi és una de les relacions més boniques i més plenes aquestes. I aquesta manera com Jesús es presenta desitjant la pau. La pau sigui amb vosaltres. A totes les aparicions Jesús comença així. Perquè realment aquesta salutació, Shalom, en hebreu, doncs és molt significativa. Jesús ens porta la pau. Ens porta la pau amb la resurrecció, amb el perdó dels pecats, que dèiem abans, no només en la confessió sacramental del sagrament de la penitència, sinó realment el perdó de l'Esperit. És l'Esperit Sant que ens perdona, sempre en la contrició, en els sacraments, en tot arreu. Tota l'obra de Jesús és una obra de perdó, és una obra de reconciliació. I bé, tot això, i Jesús envia al mateix temps, dona l'Esperit. Aquest és, ho trobo molt important, això.
Bé, sí, el fet aquest de remarcar la pau que diu mossèn, és veritat, perquè si tens mala consciència, si tens remordiments, no tens pau interior. Per tant, quan has posat pau amb tu mateix és quan tens la pau, sí, que és el que et desitja. Jesús, donar, que tinguis pau amb tu mateix també, amb els altres, evidentment, però amb tu mateix. Aquí hi ha un... Voldria explicar una petita anècdota, una llegenda, vaja, molt bonica, d'aquesta de Tomàs. Es veu que arribava tard sempre, i arriba tard aquí, en el cas de Jesús, i també diu que arriba tard a la mort de la Mare de Déu. I llavors la Mare de Déu se'n va, l'agafa amb el seu cinturó i el porta volant allà en el seu sepulcre perquè estigui amb els altres 12 apòstols. I en l'Església Oriental la representa Sant Tomàs agafat el cinturó on el cingall del cingle de la Mare de Déu perquè la porta volant. Vull dir que són unes llegendes que originen la narració aquesta evangèlica, també molt boniques i molt poètiques, dels primers anys del cristianisme. No? Sant Tomàs és un sant especial, que a més va a la Índia, també és llegendari, té un gran santuari, l'any passat hi vaig estar, en el santuari de Sant Tomàs a la Índia, al sur, sí. I hi ha molta devoció allà al santuari. Sí, avui dia, doncs, amb les noves polítiques hinduistes, estan una mica perseguits els cristians de Sant Tomàs, precisament.
Sí, es diuen cristians de Sant Tomàs.
Cristians de Sant Tomàs, sí.
Sí, sí, sí. Bé, aquesta cosa de Sant Tomàs com a paradigma, podríem dir, com a model de la persona que dubta, que deies tu, Teresa, és important perquè podríem dir que és el patró de tots els agnòstics. Sí. I n'hi ha tants i tants, i tots en podem ser algun moment, perquè... algú ha definit la fe és com una illa rodejada de dubtes, però una roca ferma.
Sant Tomàs no creu solament, o sigui, dubte de Jesús, però dubte també dels seus companys, els apòstols, perquè li diuen hem vist Jesús i
no
s'ho creu.
No s'ho creu, no s'ho creu. És que, de fet, nosaltres, és clar, aquest... Estem avançats una mica perquè creiem des de petits, a gràcia de la tradició cristiana que hem viscut, però creure en la resurrecció és una cosa molt grossa, eh? Una cosa molt grossa.
Doncs n'hauríem de parlar diumenge que ve, si li sembla. Us convido a tots tres que participin del programa novament, si us va bé, esclar. Comentaríem les lectures del diumenge tercer de Pasqua i ben segur, doncs, que... Això que diu mossèn Manel Pal, doncs, també serà objecte de comentari i d'aprofundiment, que és el que ens interessa en el programa. Moltíssimes gràcies, Teresa Cabanes.
A vosaltres.
Gràcies, mossèn Manel Pal.
Sí, gràcies a vosaltres.
I gràcies, Joan Pous.
A vosaltres.
Per la participació en la tertúlia d'aquest diumenge. I també gràcies a vostès perquè som fidels al programa setmana rere setmana. I sobretot a la sintonia de Ràdio Estelara. Quan acabem, sisplau, continuem fidels novament a la sintonia de Ràdio Estel. Ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. La nostra adreça de correu electrònic és taulevangeli@radioestel.cat. taulevangeli@radioestel.cat. També gràcies a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica del programa. Els ha parlat Maria Marín. Fins diumenge vinent. Adéu-siau.
La taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.